Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, en aquest darrer Parlem-ne pel que fa als torns del grup municipal del Partit Popular, un cicle que finalitza aquesta setmana precisament abans de que comenci tot el que s'anomena procés electoral. Avui nosaltres tenim el regidor Joan Font. Benvingut, regidor.
Bona tarda. Gràcies.
És moment de fer balanç, no? Suposo, final de cicle pràcticament dels Parlem-nes en aquesta temporada. No en tornarem a tenir ja amb representants nous fins al mes de setembre, però clar, el fet diferencial és que finalitza una legislatura i que és moment de fer balanç. Doncs, no?
Bé, sí, és moment de fer balanç, una forma jo en altres l'han fet molt objectiva. Han cregut oportú de dir a la gent que ens escolta pues, aquest balanç, i començaré per la part econòmica, que és la part més feixuga i la més difícil d'explicar, però que bueno, intentaré ser concís i pedagògic.
Sí, perquè la part econòmica ha sigut precisament un dels cavalls de batalla d'aquesta legislatura, no?
Sí, per parlar de l'estat financer i econòmic d'aquesta legislatura, hem de buscar una peça del puzzle per entendre en la situació que hem arribat. I la peça del puzzle és del 2005 al 2012. I explicaré per què. Del 2005 al 2012, aquí a l'Ajuntament se van ingressar ingressos atípics, que es diu, extraordinaris. És a dir, aquells que entren sense estar, diguéssim, que no surten dels recursos ordinaris. I van entrar un grapat de milions d'euros, que també tinc que dir que tot això està gastat. A l'any 2005 se va fer una adjudicació a l'empresa del servei de l'aigua potable, Aqualia, en la qual l'empresa va donar dos quantitats, 6 milions per aquests 25 anys, sense capacitat de retorn, és a dir, per aquella concessió de 25 anys l'empresa va donar 6 milions d'euros a l'Ajuntament, sense interessos i sense retorn. I a més, se va donar, això sí que sí que retorna, un cànon per a la prestació de servei d'1.100.000 euros, sense interessos. Per tant, l'empresa d'aigües en aquell any va donar 7.100.000 euros. Del 2005 al 2010 se van firmar una sèrie de convenis urbanístics en què l'Ajuntament han entrat ja, faltarien nosaltres per entrar, però jo dic el que ha entrat, uns 9 milions d'euros. I te posaré un altre, en aquesta legislatura ja, el 2013, la venda de la parcel·la de la pastilla del Mercadona, que va ingressar 3.175.000 euros. Si ho sumem, aquests ingressos extraordinaris van pujar amb una quantitat de 19.275.000 euros. Una quantitat que això està totalment gastada. O sigui, també, evidentment, si parlem d'aquesta època, fins al 2008 la crisi no va entrar, 2008-2009, la quantitat que entrava per ingressos de l'ICIO, de l'impost de construccions, va ser important, molt important, no? I per tant, havia activitat econòmica i per tant, havia molts ingressos. Però d'aquests 19.275.000 euros, això està tot gastat. Tot gastat. I ara, aquesta part del puzzle la comparem a la situació actual. Jo no dic que s'hagués malgastat, simplement s'han gastat. Ja no queda res. O sigui, són ingressos extraordinaris que ja no queden res. I ara, la situació actual, l'estat econòmic actual, és que als bancs, el deute bancari, devem 16.176.000 euros sense interessos. Del 2011 al 2015, el deute bancari ha pujat un 106% respecte del 2011. Tenim un pla d'ajust que no es compleix. I per què tenim un pla d'ajust que no es compleix? Tenim un pla d'ajust perquè el Ministeri d'Hisenda va fer un decret Rajoy de proveïdors i l'Ajuntament se va acollir a tres. Un provenia encara de l'expresident Zapatero, de 251.000 euros, l'altre, el segon, de 10.220.000 euros i l'últim d'un 1.300.000 euros. Per tant, això ha fet incrementar moltíssim per a pagar factures, per a pagar factures. Ja els 19 milions que he dit abans ja estaven tots gastats. I ara demà als bancs 16.176.000 euros. A més tenim un pla de sanejament. O sigui, el pla d'ajust que no es compleix perquè els ingressos no són els suficients i alguna despesa que es tenia que rebaixar no s'ha fet. El pla de sanejament és perquè passem del 110% permès per la llei i, per tant, quan un ajuntament està massa endeutat té que tindre un pla de sanejament. Això està regulat per la Conselleria de Finances de la Generalitat i el pla d'ajust està controlat o fiscalitzat pel Ministeri d'Hisenda del Govern de Madrid. I després també tenim un pla de reequilibri que també va lligat amb l'excés d'endeutament que tenim. O sigui, estos tres plans són els que estem en aquests moments sotmesos i que l'Ajuntament que entri d'aquí uns mesos pues, tindrà que fer front amb aquests requisits. És que, a més, també una data que ha sortit, i això és objectiva, que el 31 de desembre del 2013 el Ministeri d'Hisenda va fer públic l'estat dels ajuntaments que s'havien acollit amb aquell
decret
Rajoy de proveïdors. I la Cala, parlo del 31 de desembre del 2013, i la Cala, dels 8.117 municipis que hi ha a Espanya, la Cala estava en el rànquing 79. Això està publicat, vull dir que no m'ho invento, dic que era objectiu. I que el deute per habitant, pels habitants que estan censats, és una fórmula que se pot discutir, però és una fórmula que està, sortia a 2.618 euros per habitant. Són dades objectives. Però és que, a més del deute bancari, actualment, el 2015, tenim la residència. La residència se va construir durant aquesta legislatura, se va aprovar el 2010, la residència va costar 4.700.000 euros com a obra civil, més IVA, però l'AXA, l'empresa que va fer la residència, van fer un conveni, un acord, que se finançaria en 10 anys, en la qual seria com una hipoteca, el capital més tots els interessos. El total d'este finançament són 8.345.000 euros que tenim que pagar a l'empresa AXA. I ara, el 23 de març de 2015, l'Ajuntament deu 23 quotes. I cada quotes de cada mes, perquè es tenia que començar a pagar el març del 2013. És a dir, ja fa 2 anys que no paguem. Per tant, estem parlant de 24 quotes. Pues, avui per avui, l'Ajuntament deu a l'empresa AXA més d'1.600.000 euros. I la residència està tancada. Això és un deute que està damunt de la taula. I de difícil solució, perquè si la Generalitat, en 2 anys que l'alcalde ha estat intentant que concertés passes perquè Onada pogués obrir i gestionar-ho, pues han passat 2 anys i la residència està tancada i nosaltres el deute va pujant. També del rebé, se n'ha parlat moltes vegades, no? Devem al rebé actualment 635.000 euros. Cosa absurda, perquè són quotes impagades d'anys anteriors, d'esta legislatura. Si l'Ajuntament cobra un rebut als contribuents pel servei, no s'entén que el recaudat vagi a cobrir la despesa del rebé, que són 550.000 euros cada any. La pregunta és, per què es deuen 630.000 euros? Això vol dir que part de les quotes que cobra l'Ajuntament per la prestació del servei han anat a parar a altres partides. O sigui, no s'entén. La recaptació de la brossa no és deficitària. Tampoc pot tindre superàvit, però no és deficitària. La pregunta és per què se deuen quotes anyades impagades. I això és un problema, perquè el rebé deixarà de funcionar, perquè jo estic soc membre del Consell Comarcal, i a més del govern, doncs hi ha un consorci que està format i que l'1 d'abril entrarà en funcionament, que és el COPAT, Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre. I el que ha fet l'Ajuntament properament és cedir amb un acord de l'Ajuntament que, en vés de portar-ho al revés, té que cedir al Consell Comarcal, perquè el Consell Comarcal forma part d'aquest. I, per tant, què passarà quan tindrà un poble que deu molts diners, que és deutor, que és morós? Ojo, que això és un problema seriós. Com se resol això? Després tenim que Vexa, un altre deute, que Vexa va fer unes obres a la segona fase de tres cales, i va fer certificacions d'obra, i encara se li deu 1.015.000 euros. No està pagat. S'està negociant per fer-ho en parcel·les, però no està pagat. Per tant, és un deute que el 2012 està reconegut. I per posar una més, i no m'invento res, estic dient coses molt concretes, el que s'ha acabat la segona fase de l'urbanització i per part de Bon Repòs, el 50% del que ha costat, que són 440.000, el 50%, 225.000 euros, també se deu perquè encara no s'ha pagat. Per tant, a part del deute bancari, tenim 10.230.000 euros que estan reconeguts. Uns per la cara de gestió, que és el tema de la residència, però els altres s'han reconegut també per l'Ajuntament, i l'IBEX sembla que també està per la cara de gestió. I a més, si això afegim, que això forma part del pressupost, tenim unes factures, perquè segons m'han donat compte en el pla que cada tres mesos donen comptes, doncs tenim uns 4 milions i mig de factures que pendents de pagament, perquè traspassa el termini establert, que són 60 dies. Total, amb este global, de coses concretes, no m'invento res, de coses concretes, estem parlant d'una situació econòmica i financera delicada i complicada, molt complicada. I aquesta és la situació financera i econòmica de l'Ajuntament. Per això hi ha que entendre el puzzle del primer període de les majories dels governs anteriors, de com pot ser que s'hagin gastat 19 milions, que sí que hi ha molta obra feta, però se van gastar tots, i encara, a més, devem tot això que he dit. No? Això jo crec que no creiem que no s'ha gestionat prou bé. Però després hi ha una altra part important d'aquesta legislatura. En tots els deutes que han hagut, és que l'Ajuntament ha ingressat per raons tributàries d'impostos o pressió fiscal més d'1.250.000 euros. O sigui que una part de la gestió que ha fet l'Ajuntament perquè no tenia altre remei, jo sempre he dit aquí que el 75% ha sigut per voluntat política del govern, de que ha tocat bastant les butxaques de la gent, sobretot en l'IBI. Sobretot en l'IBI. En l'IBI mai en una legislatura s'havia carregat aquest impost tant a les butxaques dels contribuents. Hasta arribar a un 57%. És el que ha pujat l'IBI, un 57%. Va passar del 0,62, que és el tipus de gravamen que té facultat l'Ajuntament de pujar-ho o baixar-ho, al 0,88. Més va haver Rajoy, a tots aquells pobles que no havien fet la revisió catastral abans, que no havien fet la revisió catastral abans de 2003, ha aplicat també un 10% al valor catastral de l'edifici. Tot això, amb el còmput, és de 57%. I és que també hi ha un altre rebut de l'aigua, que jo he mirat el meu. Jo m'agrada saber el que pago i parlo del meu rebut de Joan Font, no parlo del rebut teu ni de ningú. Se va canviar de ser trimestral a bimestral, i ja, com que ja fa un any que això s'aplica, he mirat tots els rebuts del trimestral tenint els mateixos preus de l'aigua, he mirat que jo pago 49 euros més a l'any, només de passar del bimestral al trimestral. Per tant, el meu rebut, puc dir el meu rebut, que l'aigua, el rebut de l'aigua en el seu conjunt, ha pujat un 30,08%. I això és una cosa que, si ho governem i la gent ens dona confiança, ho revisarem molt. Això ha sigut, en grans trets, el concepte econòmic. L'Ajuntament està hipotecat, el poble està hipotecat, tenim que lluitar pel deute bancari, i el que és difícil, el tema de la residència. Això a mi, de veritat, t'ho dic, que em trau hores de dormir. Perquè si he de buscar una fórmula, perquè clar, totes les quotes van pujant, cada mes van pujant. Cada mes són 69.000 euros, 69.543 euros, cada mes. I la bolsa fent gran. I l'empresa AXA està reclamant, inclús ha fet una demanda judicial sobre això. És com aquell que no paga la hipoteca i que el banc pren les pressions. I aquí no estem parlant de que hagin estafat per les preferents i res. Aquí sabien, de govern sabien a lo que s'estaven jugant, no? I això és un tema molt delicat, i que entre tots tindrem que buscar una solució pactada amb l'empresa Bexa, però ja que dona una solució. Jo, avui per avui, o la Generalitat ja diu que l'Amella necessita tenir una concertació com a mínim del 47% de les places, i Leonada, si no és així, no es posarà en funcionament com a gestió, perquè té una gestió de 40 anys, o bé que l'edifici lo compri o adquirixi en tot el deute la pròpia Generalitat per fer la seva funció. Una tercera via ja no la veig. Una tercera via ja no la veig, si vol fer-se aquesta finalitat de ser una residència de la tercera edat. Per tant, aquí tots ens hem de posar les piles buscant una solució que sigui beneficiosa pel poble. No pel deute que tenim, sinó per la funció que tingui, per la que algú se va fer que funcioni. No? Les dues coses.
Dins del que és tot aquest àmbit del balanç, després entraríem possiblement amb el balanç, hem parlat del balanç econòmic, dins de l'àmbit urbanístic, quin és el balanç que faria de l'acció de govern?
Bé, primer parlarem de la cala gestió. Tenim que parlar de la cala gestió. L'empresa pública de gestió urbanística i comptable. Bé, hi ha que recordar el que va passar. Primerament, la cala gestió, per a mi, amb el concepte que jo he vist en els nostres 4 anys, que no l'havia conegut, jo crec que ha sigut una apisonadora de fer projectes d'urbanització sense control. Suposo que era per recaudar diners, als propietaris de les urbanitzacions, com és urbanitzacions Roques Dorades, amb quotes molt importants, com ha sigut altres projectes d'urbanització de diferents sectors, i ha sigut una apisonadora. No ha tingut, per a mi, la sensatès de que hi haurà coses que d'arribar a una reunió amb els propietaris, de poder-ho executar, depèn de la possibilitat que tingui, o promotors, de la situació actual urbanística que tenim, que des de la crisi del totxo, o de l'abús del totxo, ha passat a no res. I, per tant, aquesta expansió, per a mi, ha sigut errònia. Errònia i poc humana. Perquè, per a mi, és igual que una persona li demani 35.000 euros d'una quota d'urbanització que sigui de Barcelona, com que no sigui d'aquí. Per a mi és igual. La crisi està a tot arreu. Per tant, he vist un excés d'apisonador contra els propietaris i contra els promotors. Un cas molt sensible és el sector J, Calavidre. Sent un sol propietari, s'ha urbanitzat allò, no hi ha, s'ha parcel·lat, i el propietari se l'ha exigit quasi 500.000 euros. I aquell propietari no ho pot pagar. Ja tenim una urbanització fantasma, per exemple. I després, els dos sistemes que el POM està contemplat, s'ha contemplat un sol sistema, però n'hi tindrien que haver dos, que és el de compensació i el de cooperació. Jo crec que és una cosa a corregir, i si nosaltres tenim oportunitat de decisió, ho farem. I és que quan hi ha molts propietaris d'un sector, és millor utilitzar el de cooperació, perquè és molt difícil que es posin tots d'acord. El de cooperació és que l'Ajuntament administra, executa i després cobra les quotes. Però és que això s'ha fet a tots els sectors del poble, a tots, des de la punta de l'Àliga fins a la Mar. I això no és correcte, perquè si hi ha un sol propietari o dos o tres, se pot fer per compensació. I doncs, per compensació, tenen 4 anys per executar-ho, se renova, se justifica perquè no ho poden fer, perquè hi ha una crisi immobiliària, o hi ha una crisi, i per tant se renova. S'ha aplicat tot el de cooperació. L'Ajuntament ha sigut una màquina, o sigui, la cala gestió ha sigut una màquina. I això, per a mi, ho valorem molt negativament. I després el sector, la part de la pròpia el que va passar en filial, no? A veure, l'any passat va sortir els diaris que filial, no? El gerent i l'alcalde estaven imputats i estan continuant estant imputats, i que l'alcalde pues, cada vegada anar renovant perquè té potestat per fer-ho, perquè pot contractar serveis per un valor d'un milió d'euros, que això tindria que revisar-se tot el que és la gestió, algunes coses considerem que són abusives, i que lo van fer fora sense saber ningú què és el que havia passat. Ho havien mantingut en silenci, que tots ens vam enterar pels diaris, inclús membres del govern. Això ho vaig trobar molt malament. Poca transparència, opacitat per part de l'alcalde i per part del gerent. I això va acabat com ha acabat, que al final l'alcalde, per treure-se's la lastre damunt, no el va renovar, i ara la gestió pues, funciona pues, en la subrogació de la gent a l'Ajuntament. No? Per tant, això també és un aspecte que hem valorat negativament. El tema de Mercadona. Per a mi ha sigut un error estratègic col·locar-lo allà, perquè ha perjudicat el comerç local, així de clar. Mercadona sí, però no al lloc on s'ha ubicat. Això ha sigut, des del punt de vista estratègic, perjudicial pel comerç local. És un tap de poder entrar la gent, el comerç local, i el comerç local ho ha ressentit. Ja està fet. Però la pregunta és, quan se fa una cosa així, no es té que consultar el comerç local? El comerç local, que és el comerç de cercania, que és el comerç familiar, si això era el lloc ideal per a fer-ho, que estratègicament ha perjudicat el comerç local? O per què no s'hem escridat a tots els grups de l'oposició, per exemple, i al comerç local? Escolteu, què penseu fer aquí dalt del pàrquing? Tenim un solar, no? Un solar que ara està tot ple d'aigua. És millor posar-lo aquí al Mercadona? Decidim-ho, fem consultes, no? No som partidaris de fer consultes? Fem-ho. Busquem la proximitat de la gent i fem una consulta si el Mercadona era millor posar-ho aquí i tindria un rendiment el pàrquing de baix, per exemple. Ara està fet. Igual hem de fer una consulta popular. Què posarem aquí? Perquè això no pot estar anys i anys i panys tal com està. Aquí anava un centre cívic, tothom ho sap. El centre cívic, l'Ajuntament, ni este ni el que vindrà ni l'altre, no ho podrà fer perquè no té diners per fer-ho. Haurà que buscar una consulta popular, quina idoneïtat li podem donar a aquest equipament d'aquí. I això nosaltres també ens comprometem, al programa ho posarem, fer una consulta popular, quin rendiment li podem donar al solar que té les antigues escoles velles. No? I l'altre és el Castell de Sant Jordi. I ho dic perquè tinc una autoritat moral per dir-ho. Jo, quan vaig ser alcalde, vaig aconseguir que el Castell de Sant Jordi passés a totalitat de l'Ajuntament. Més 555 metres quadrats del voltant. Perquè si no es pot fer això sense canvi de res, l'escola de taller del castell no s'ha pogut fer, perquè venien diners de l'Estat. Era només complementar per escriturar-ho. Això no vaig tindre el temps suficient per poder-ho fer. El 2009 firmen un conveni en promocions que han fet, que s'hi deix gratuïtament el castell, més 4 hectàrees del perímetre, que allà ja no es pot construir res perquè està afectat per costes, i resulta que posen allí a compensació perquè el castell ja s'ha dit més les 4 hectàrees, posen uns paràmetres d'uns drets adquirits que tenien a Calafat, i els dos paràmetres urbanístics, resulta que el nou POM no s'han complit, i allí hi ha un acord que diu per cada metre quadrat de la situació que es trobi els drets que jo tinc adquirit varia entre 400 i 600 metres quadrats que em tindràs que penalitzar si els drets adquirits se veuen perjudicats. Pues el 2013 ha sortit sentència del contenciós administratiu que, com que hi ha un incompliment dels paràmetres urbanístics acordats en l'equip de govern d'aquell temps que era Convergència com a govern, pues la sentència és que se'ls ha d'indemnitzar per 262.000 euros, que és el preu que van pactar amb aquell conveni, perquè l'Ajuntament no depenia de la CUTE, i la CUTE va dir que no, que això no. Per tant, és una sentència que es pot recórrer, però apel·lar, però és una cosa que la tenim també aquí damunt, i és el que estem parlant, que l'Ajuntament té molts contenciosos per culpa de la gran gestió, d'anar com una pisonadora, i és l'Ajuntament que té dels més contenciosos que té a Catalunya, i per tant, jo vaig dir aquí una vegada, si ens hem de sentar en una taula, sentamos i mirar i intentar buscar un diàleg i un pacte perquè ni l'Ajuntament perdi ni el propietari o el promotor perdi. I et parlaria també, que t'ho he dit un de vegades, del sector Port Olivet. El senyor Xifra, que és abogat de l'Ajuntament, me diu, hi ha dos, un és Port Olivet 2000, i l'altre és una altra empresa que és el que va donar l'aval que depenia de Caixa Penedès als que van fer el projecte. Que allà s'ha urbanitzat el 92%, quan se va descalificar, el 92% del projecte d'urbanització ja estava fet. I el senyor Xifra em va dir, tirant a bones, amb un d'ell és possible que 400 o 600 mil euros el tindrà que indemnitzar. Això, segons el nostre abogat. Però també ja té que sortir sentència d'això. Per tant, des del tema urbanístic també tenim una bona, entre cometes, una bona herència que ens tindrem que posar les piles. I per últim, el parc de Bonrepòs. El parc de Bonrepòs, a vosaltres direu, això ha costat el parc de Bonrepòs? Pues sí, ho vaig a desxifrar, el cost. En una primera fase se va urbanitzar, se va posar la pista poliesportiva, es va urbanitzar i també l'oficina de turisme. No? En una segona fase s'ha acabat ara i també hi ha un conveni en la família Vila Pizza de que perquè tingui l'hotel tancat se li ha d'indemnitzar en 590.000 euros. O sigui, tot això que estic dient, oficina de turisme, projecte d'urbanització, laterals, projecte de jardineria, tot això, més l'hotel, això ens ha costat 1.856.000 euros. Quan anéssim allà, que sàpiga la gent, allò ens ha costat 1.856.000 euros. I l'hotel, tancat, i l'hotel en propietat de Vila Pizza. Jo això ho trobo un disbarat. A part que hi ha una compensació que allí Vila, la família de Vila, al costat del carrer Vall de Pijuan, pot fer 100 habitatges. Aquella pastilla que hi ha allí pot fer 100 habitatges. Més 230 amb una compensació que hi ha al sector K i sector O. I per últim, per acabar ja aquesta intervenció, és que els carrers han estat en un mal estat. Conseqüència de que no hi ha diners. Ara enguany s'ha posat el pressupost, 100.000 euros per a poder arreglar, tant a Calafat, com a Tres Calés, com aquí. Però hem estat molts anys, molts carrers, en una situació caòtica.
Dos minutets en l'àmbit de...
Tot vull deixar una cosa, sí. Sisplau, és que he tocat diversos àmbits. El Museu de Ceràmica Popular. Tenim un capital universal, immobilitzat i no productiu. Allà. Nosaltres el que proposem, i ho dic perquè podem fer-ho, és que al Centre d'Interpretació de la Pesca pot haver una exposició itinerant i que això sigui un reclam per anar allà. Dic que hi ha una representació aquí d'un potencial econòmic mundial que tenim aquí, el segon millor d'Europa. I això no se li ha donat cap valor. Paguem 78.000 euros al museu per treure-li pràcticament no res. I això també ho han valorat negativament, perquè no ha hagut cap reunió del patronat, només que una als primers dies de prendre posició tot l'Ajuntament. I no ha hagut cap més, i no sabem res. El que sabem és que està infravalorat. I una cosa positiva, el turisme, el que ha estat al capdavant de turisme, nosaltres li donem una satisfacció alta perquè s'ha pogut fer bé les coses. I el que surti ja de regidor de turisme, el que sigui, té que continuar la línia que s'ha seguit. I això ens comprometem a fer-ho, perquè els resultats han sigut molt positius i ha sigut la cartera de la regidoria amb tot el seu equip, que ha sigut positiu, i això nosaltres estem contents de fer-ho. I, per tant, puc donar tres conclusions i acaben. Tres. La primera, que la cala, el govern de Convergència i Unió, 12 anys que ha governat, en dos majors absolutes, ha convertit la Cala en un gegant, però amb peus de fang. Dos, que nosaltres hem fet una oposició constructiva. L'han fet, la podem dir en veu alta. Han fet propostes, ens han preocupat dels problemes, no hem dit no per no pel no, sinó que hem dit i hem fet pedagogia de les nostres explicacions i propostes, i que també som reals de que la situació actual requereix, que és complicada i difícil, requereix tindre el cap fred i xapada i xafar de peus a terra.
Senyor Joan Font, moltíssimes gràcies per aquesta valoració i gràcies també a vostè i a la gent del seu grup que ha participat al llarg de tota la temporada i aquestes temporades de la legislatura en el Parlem-ne, pues per les seves opinions i per les seves participacions.
Moltes gràcies, Franquín, i al teu equip també, agraïts d'estar en aquesta casa que és la nostra també.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.